Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. 200.000 persones a Catalunya aproximadament estan en una llista d'espera perquè els donin dia i hora per poder-se operar. És un problema enquistat en un sistema sanitari al límit i que, tot i les declaracions de bones intencions, doncs no hi ha manera de que millori. Catalunya és ja la segona comunitat autònoma amb la llista d'espera més llarga de tota Espanya per operar-se. Estem molt per sobre de la mitjana i només ens supera Andalusia. Si entrem al detall, per especialitat, doncs traumatologia és l'àrea amb més pacients esperant poder ser operats, amb 46.000 persones pendents. Però podríem seguir amb la llista i afegir cirurgia general, digestiva o ginecologia. Si anem a buscar les causes, evidentment hi ha molts factors que es podrien analitzar, però hi ha una relació causa-efecte que és bastant aclaridora. La població a Catalunya ha augmentat molt en els darrers anys, superem els 8 milions i anem cap als 10, però els recursos a la sanitat no han crescut en la mateixa proporció. El col·lapse era qüestió de temps. És el que ha explicat a Herrera COPE Catalunya avui José Manuel Domínguez, de la Secretaria de Salut i Serveis Sociosanitaris d'UGT Catalunya.
És evident que hi ha un problema multifactorial, però a l'arrel és la falta de dotació econòmica i de projectes dintre del món sanitari. És evident que la població ha incrementat, parlem de 2 milions de persones, parlem de Catalunya, durant aquesta darrera època, i els serveis públics, i en concret la sanitat, no han incrementat amb aquest volum. Per tant, és evident que això suposa un problema gran.
I no oblidem que formar personal sanitari requereix temps i el que passa moltes vegades és que hi ha professionals doncs, que marxen a altres territoris i països amb millors condicions i això agreuja encara més la situació. I qui ho paga tot això? Doncs evidentment té un impacte directe en l'usuari que veu com passen les setmanes i els mesos i no l'operen. El Carles García Roqueta és president de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat. Carles, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Doncs a veure, amb dades del mes de març, a Catalunya hi havia 200.000 persones aproximadament esperant cita per operar-se i que segurament doncs, porten mesos no?, pendents del telèfon. L'espera mitjana en quant estarà mateix? Imagino que dependrà de l'especialitat, no? Però aproximadament de quants mesos estaríem parlant, Carles?
Estem parlant de molts mesos. Estem inclús parlant que hi ha terminis de que la demora pot superar fins i tot els 2 anys.
Déu-n'hi-do.
I això ni molt menys és gens raonable. O sigui, estem parlant de que, en funció de l'especialitat, 4, 5, 6, 7 mesos, quan legalment no podrien superar, no? En funció del tipus de criteri de priorització, períodes que fossin de 30 dies o de 90 dies com a màxim.
I perquè ho puguem entendre bé, a veure, el problema és de manca de professionals, d'especialistes, de mala gestió, mala planificació, que està pujant la demanda i no es dona l'abast, perquè clar, això de les llistes d'espera és un mal estructural i no s'acaba de posar remei, anem a pitjor.
Jo crec que és tot una mica. Fixa't que tenim uns serveis públics que estan treballant amb les mateixes, et diria que dimensions, que fa 30 anys, fa 30-35 anys enrere. Això que ens provoca que si tenim ara una població de més de 8 milions d'habitants i abans doncs, tot just arribàvem a 6 milions, la sobredimensió és important. I qui es veuen afectades? Totes les regions, però les regions sanitàries amb més població són les que estan més afectades. I ha fixat inclús, et diria que ja no és que només sigui un tema legal o no. Encara que pogués ser legal, que no ho és, però ho estem acceptant com a tal, és immoral. És immoral tenir que patir aquestes llistes d'espera.
Clar, és que a més és una qüestió que jo crec que s'ha normalitzat, no? Ja donem per fet que hi ha llistes d'espera i que trigaràs en operar-te de la patologia que sigui. Però què és el que s'està fent per part de Salut, del govern, per pal·liar aquesta situació, si és que s'està fent alguna cosa?
Per part de la Conselleria de Salut, amb la consellera Olga Pané, sí que s'han establert uns protocols d'actuació que vam veure, no? que a través de la Covid i la dificultat que va haver doncs, per a poder assolir els nivells d'actuació normals, van establir uns protocols d'actuació doncs, perquè aquestes llistes d'espera miressin de ser reduïdes, però és que és impossible. És impossible. És a dir, estem situats en una manca de professionals, hi ha una manca de mitjans suficients per poder actuar. Ja no estem parlant que aquests criteris objectius de possibles resultats positius que haurien d'haver no vinguin marcats per una manca de mitjans. Necessitem més professionals sanitaris amb una cobertura i dotació major i també doncs, que estiguin remunerats possiblement d'una altra manera.
Clar, llavors és que no es tracta només de marcar-se objectius i de dir que rebaixarem les llistes d'espera, sinó anar a l'arrel, no? Incrementar els recursos, si aquest és el problema.
Sí, sí, sí. Pensa que tenim llistes d'espera en temes quirúrgics, llistes d'espera en proves diagnòstiques, llistes d'espera en consultes externes, llistes d'espera, et diria d'allà, en un punt suspensius. Tenim llistes d'espera en tot, absolutament en tot, o gairebé tot. I això forma part de que no només el pacient i els seus familiars tenen una necessitat del tractament. Això forma part del tracte. Forma part del tracte. I aquest tracte és necessari. Et diria, mira, des de la CUS, des de la Coordinadora d'Usuaris per la Salut, junt amb la Societat Catalana de Mediació en Salut, estem defensant que hi hagi una comunicació com a mètode principal per a poder resoldre aquests conflictes de llistes d'espera entre usuaris i professionals, amb el pacient o amb els seus, o amb els seus familiars o amb els seus propis pacients, no? Per l'atenció que estan rebent. Aquesta llista d'espera forma part de l'atenció. I que estem demanant, per exemple, que pugui quedar incorporat com una mena d'estàndard de qualitat essencial per a l'acreditació dels centres de salut, que aquests comptin amb un sistema de resolució alternativa de conflictes on puguin comunicar o on puguin queixar-se d'aquests efectes com a pacients, ja sigui amb el tema del tracte o tractament, però també per a aquestes llistes d'espera. Clar, hi ha un escull que no permet no, que aquesta incorporació pugui portar aquesta cobertura per part de les successives pòlisses d'assegurances de les RCs que hi ha de les companyies, on en aquest cas seria doncs, pel tractament, però que aquest tracte és indispensable doncs, que pugui ser vist d'una altra manera.
Clar, perquè a vosaltres, a la coordinadora, us arriben moltes queixes d'usuaris per aquesta qüestió?
Constantment.
Clar.
Constantment. Constantment.
I heu detectat casos...
Et diria que és un drama, eh?
Sí, sí, no, ja m'ho imagino. I s'han detectat casos en què aquestes demores acabin perjudicant la salut dels pacients?
En temes, per exemple, dermatològics, sí. En temes d'oftalmologia, també, on el temps és crucial pel tractament. En temes oncològics, ens comenten que també.
Clar, i després qui se'n fa responsable d'això?
Se n'hauria de fer responsable l'administració, perquè si legalment tenim uns períodes màxims i estem en escreix per sobre d'ells, se n'hauria de mirar de fer càrrec l'administració. Però ja no només parlem de si és legal o no, jo crec que també hi ha un concepte darrere que és ètic, aquesta part ètica o aquesta part que et comentava que és del tot immoral aquestes llistes d'espera i aquest patiment, perquè el fill a la postre o el fill a la cap, això forma part d'aquesta mena de patiment amb aquestes víctimes que tenim, que són víctimes de l'espera, que estem anomenant nosaltres, i que de forma continuada estan passant per un dol. Quan em trucaran, m'han tornat a suspendre, m'han tornat a dir que no...
És un afegit a la pròpia malaltia, no?
És un afegit a la pròpia malaltia. És un plus. Sí, és un plus que, a més, doncs, provoca després malalties o angoixes mentals. Que aquest plus que tu comentes molt, de forma molt atinada provoca una angoixa constant per part del pacient.
Evidentment. I jo no sé, Carles, si aquesta situació està provocant que cada vegada més persones doncs, se'n vagin a la sanitat privada, buscant una solució més ràpida.
Malauradament sí, però fixa't que moltíssima ciutadania pensa, pels temes importants m'haig d'anar potser a la pública, pels altres temes ja estic jo d'acord en tenir que anar potser a la privada o... però quan et passa alguna cosa important, la gent vol una resposta de la part pública que de forma tan directa com indirectament està pagant. Està contribuint amb ella. I vaja, crec que en temes de salut, com en temes d'educació, no podem jugar.
I quina seria per vosaltres, Carles, la recepta a curt termini per pal·liar, encara que sigui una mica, la situació actual?
Més inversió potser pública, major reconeixement i una escolta profunda cap al pacient i cap als seus familiars i actuar. Mm-hmm. És a dir, jo crec que hem de començar a valorar que hem de deixar d'estar preocupats perquè per fi ens hem pogut ocupar.
Mm-hmm. Molt bé, doncs esperem que el més aviat possible es posi fil a l'agulla per resoldre un tema tan important com són les llistes d'espera a la sanitat, que afecten a tantes persones amb moltes patologies i que estan doncs, això, amb el telèfon a la mà esperant una trucada per ser operats. Carles García Roqueta, president de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
Un plaer, gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, bona tarda.
Igualment, gràcies, bona tarda.
I pel que fa al temps, doncs divendres amb sol i calor i ens acostem a un cap de setmana doncs amb temps pràcticament idèntic. Això sí, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu, Prepirineu i punts de l'oest que poden venir acompanyats de tempesta. La temperatura continuarà pujant fins dilluns. Per tant, un cap de setmana per gaudir del bon temps amb un ambient pràcticament d'estiu. I a les carreteres a aquesta hora hi ha retencions a la C58 d'entrada a Barcelona des de Martorell fins a Torre Baró i també a la B23 de Molins de Rei fins al Papiol, sentit Martorell. Fem una petita pausa ara mateix, però després de la publicitat marxarem fins al mercat de Santa Caterina de Barcelona perquè els paradistes d'aquest mercat no acaben d'estar convençuts amb les restriccions que ha portat la transformació de la Via Laietana. A partir del proper 27 d'abril es comencen a posar multes als vehicles que se saltin aquestes restriccions i els paradistes doncs, temen que això els pugui perjudicar. De seguida parlarem amb ells.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Lo que empieza con tu llamada.
Hoy me he enterado que hay mucha gente viviendo en chalets adobados. ¿Qué palabra lleva años diciendo mal?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Llamé al fontanero, le comenté seguramente habría que limpiar el bote sinfónico. Sinfónico.
Yo trabajo en un banco que nos pilló la revisión de la cápsula suelo y aquello era de la crisis.
Claro, cápsula suelo por cápsula suelo me gusta, ¿eh?
De lunes a viernes desde las 10.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
És un plaer saludar a aquesta hora de la tarda, 3 i 40 minuts, al president del Girona, Adolfi Geli.
Menjar caviar és estar a primera divisió, totalment. Però el Girona. Per un altre club potser jugar a la Champions o jugar a competició europea, no? Pel Girona, caviar és jugar a primera.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Noticias chungas para los que padecen meteorosensibilidad.
Personas que se encuentran mal cuando cambia la presión.
Mujeres con estatus laboral y profesional, con éxito laboral, no son capaces de encontrar pareja.
Paradójico, de mujeres que alcanzan la excelencia.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Nidos de patata y brócoli.
Ay, sí. Con Cristina López Slichting. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Qué pasa con Mbappé? ¿Pasa algo con Mbappé? La sorpresa ha estado cuando el Real Madrid ha puesto ante los medios de comunicación a Vinicius.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
Para hacerme ver.
que morder. Y en cada boca tiene un sabor. Tus huesos no los tapa mi piel. Por eso siempre digo que no. Perdona, tengo cosas que hacer.
La remodelació de la Via Laietana a Barcelona ha implicat, ja ho sabeu, uns canvis en la mobilitat, uns canvis en el sentit de circulació que no acaben de convèncer tothom. El proper 27 d'abril es començarà a multar els vehicles no autoritzats que pugin per Via Laietana i, en aquest cas, els paradistes del Mercat de Santa Caterina, que està a tocar de Via Laietana, temen que aquestes restriccions i aquestes multes doncs els puguin perjudicar. Parlem amb el Xavier Claveguera, que és el gerent de l'Associació de Paradistes de Santa Caterina. Xavier, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Crec que avui, justament, Xavier, heu tingut una reunió als paradistes amb un representant de l'Ajuntament de Barcelona a qui heu traslladat les vostres inquietuds i una de les coses que li heu demanat és que es doni als paradistes el mateix estatus que tenen els veïns, no? Això què vol dir, Xavier?
Bé, de fet, matisem una mica, no? Vull dir, hem tingut una setmana de molta negociació amb tot el que és la part municipal, perquè és cert que aquests canvis i aquestes restriccions no estaven aplicades, que no estaven sent sancionables.
Exacte.
Llavors, una de les coses que nosaltres lluitem més i que hem d'entendre tota la ciutadania i tothom que escolti aquestes declaracions és que hem de tenir por de passar la Via Laietana. És a dir, la Via Laietana és un carrer on s'ha restringit el pas, però tota persona que vingui aquí al barri amb una intenció de fer alguna activitat, de comprar o de fer qualsevol activitat normal de la ciutat, estacionant el seu vehicle en els aparcaments, doncs pot accedir sense cap tipus de problema. Mm-hmm. Això és una de les coses que ens ha portat més discussió, sobretot perquè enteníem que accedir, sí que tothom deixaven accedir, però a l'hora de tornar als seus domicilis hi havia restriccions que no quedaven clares. Mm-hmm. Aquesta va ser motiu de queixa pel qual nosaltres, el passat Consell de Barri, doncs vam alçar la veu i vam demanar una sèrie d'actuacions. Mm-hmm. Llavors, això és el que volíem deixar constància. A partir d'aquí, què hem estat negociant i què hem estat fent i què hem estat treballant? Doncs el que hem treballat nosaltres ha sigut, doncs, primer, garantir que els vehicles que entren a un pàrquing municipal i estacionen el seu vehicle en un pàrquing municipal, adquireixen automàticament la consideració de vehicle autoritzat. Mm-hmm. I, per tant, la seva sortida pot ser tant en direcció Urquinaona com litoral.
Mm-hmm.
Vale? Després, per altra banda, què més han lluitat? Bueno, la restricció de la Via Laietana implica també a la zona de mercaderies que hi ha un horari per accés de l'àrea DUM. Nosaltres, als mercats, treballem la descàrrega normalment de matinada. Entre les 6 i les 9 del matí són els horaris més forts. Mm-hmm. Per tant, quedàvem completament exclosos d'aquesta excepcionalitat de l'àrea DUM. El que hem fet ha sigut doncs, veure com podem solucionar aquesta situació i, evidentment, doncs, amb les persones que ens hem reunit durant aquesta setmana de l'administració pública ens han reconegut que era un problema que no havíem mirat i que prendrien les mesures que poguessin escaure's millor en aquestes circumstàncies.
O sigui, hi ha bona predisposició per part de l'Ajuntament. No sé si per fer algun canvi abans d'aquest 27 d'abril o a posteriori.
Bé, aquí és on tenim el problema. És a dir, nosaltres el que ens creixem sobretot ha sigut que han fet l'anunciat que el 27 comencem a multar, però no hem treballat aquesta part d'infraestructura per sota. Tal com comentaves tu a la presentació, una cosa que nosaltres demanem també, i no és que ho demanem als paradistes, sinó que ho demana al 100% dels comerços situats a Casc Antic, Sant Pere, Sant Adrià de Ribera i Gòtic, que és rebre la mateixa consideració que reben els veïns.
Sí.
Què vol dir això? Els veïns tenen la possibilitat d'inscriure dues matrícules per poder accedir en el barri.
Uh-huh.
Llavors, el que volem nosaltres com a comerciants és que també tinguem aquesta possibilitat. Per què? Doncs és molt fàcil. Nosaltres formem part del dia a dia del barri. De fet, si no estem nosaltres per vendre, els comerços no obren. Llavors, entenem que la restricció de la Via Laietana era necessària per reduir un flux de vehicles que no tenien que fer cap activitat dintre el barri, però entenem que nosaltres sí que fem la nostra funció dintre el barri i que, per tant, hem de ser considerats com a veïns o com a participants actius d'aquest territori.
Ja. I com està el tema de la clientela del mercat? Perquè durant el que ha durat les obres, que han estat anys, ha caigut una mica, no?
Bé, nosaltres hem de partir de la base que les obres es van iniciar molt poc després de la Covid. Llavors, què vol dir això? No? Doncs devem tenir una sacsejada important amb la Covid i després vam iniciar un procés d'obres. Aquest procés d'obres ha durat 4 anys i, a més, ha tingut diferents fases. Què implica tenir diferents fases? Que al tenir diferents fases vol dir que a cada canvi de fase que s'ha fet, nosaltres hem perdut clients. Clients que cada cop s'ha fet més feixuc, accedir al centre de ciutat. I llavors, clar, la nostra reivindicació ve ser aquesta també, no? És a dir, està molt bé que nosaltres restringim l'accés a vehicles, està bé que fem les aceres més transitables pels vianants, i està molt bé que convidem a la ciutat a baixar. Però això ha d'anar recolzat d'altres accions. Quines altres accions hem demanat, per exemple, perquè recolzin això? Primer, una àrea de promoció econòmica del territori que estigui capacitada per portar nous promotors que siguin d'interès local, que siguin d'interès de la ciutat. El que no podem fer és fer un bulevard, fer una rambla a la Via Laietana perquè passegin només turistes i que els establiments comercials que s'hi col·loquin siguin AliExpress, siguin Minsko o Mansko, no sé com es diuen, perquè al final tenen noms tots molt estranys, Temus. Vull dir, no pot ser que estiguem venent al centre ciutat a comerços sense interès, que per tant el que acabaran perjudicant és que qui passegi siguin turistes i no siguin persones locals, que és qui volem rebre i donar benvinguda, i són sempre benvinguts en el territori.
És la importància del comerç local, que de vegades s'oblida, no? O es diu una cosa correcte, i després es fa una altra, que és una mica contradictori.
Correcte. De fet, una de les coses que surt de la reunió avui és que, si no ens equivoquem, a nivell europeu s'ha considerat Barcelona la capital del comerç local. I és com molt curiós, perquè el comerç local és el que més pateix amb aquests canvis. És el que realment va perdent cada cop. L'efecte de gentrificació és més agut i cada cop va perdent més clients del dia a dia. El client que és un passarell, el dia que tinguem un problema, s'ha de venir. Nosaltres el que volem és el client de cada dia, el client que respectem, que coneixem, que sabem el seu nom i que podem tractar de tu a tu.
Evidentment. Molt bé, Xavi, doncs seguirem de prop com es resol aquesta qüestió, si finalment l'Ajuntament té en compte les vostres peticions. Xavier Calbaguera, que és el gerent de l'Associació de Paradistes de Santa Caterina, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, bona tarda.
Adéu, bona tarda.
De seguida tenim aquí a la Mar Puerto, que ens explicarà avui una iniciativa que posa en valor el patrimoni històric de casa nostra. I és que Tortosa lidera una candidatura amb altres ciutats espanyoles per aconseguir que les seves muralles i fortins siguin declarats Patrimoni Mundial de la UNESCO. Escoltarem d'aquí un moment què diuen els experts.
Tiempo de juego es el número uno del deporte.
Vaya golazo, para mí el gol más bonito de la liga.
Según el EGM, ya sois casi 2 millones de personas las que vibráis los sábados y domingos con Paco González y Manolo Lama.
¡Hola, Roma al Madrid! ¡La tiene Vini!
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Avui estem posant en valor la importància del patrimoni històric que hi ha a les nostres ciutats i us estem explicant que Tortosa lidera una candidatura amb altres ciutats espanyoles per aconseguir que les seves muralles i fortificacions siguin declarades Patrimoni Mundial de la UNESCO. En el cas de Tortosa, es conserven 6 quilòmetres de muralles i fortins, però hi ha també altres ciutats com Cartagena, Palma o Maó, totes del Mediterrani, amb muralles i fortificacions que acumulen un llegat històric que es vol reivindicar. En què consisteix aquesta iniciativa, Marc Puerto? Bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs aquesta iniciativa parteix d'una idea clara. Les ciutats emmurallades del Mediterrani comparteixen un relat històric comú fet de conquestes, intercanvis comercials i convivències de cultures. I en aquest context, Tortosa, amb un passat que es remunta a èpoques ibèriques, romanes i musulmanes, vol posicionar-se com a peça clau d'aquest mosaic patrimonial. En aquest projecte no es construeix, però en solitari. La ciutat treballa al costat d'altres, com deies, com Palma, Ibiza, Cartagena o Melilla, amb la voluntat de crear una xarxa transnacional que reforci el valor d'aquest patrimoni compartit. Francesc Minguell, director gerent de la Cambra de Comerç de Tortosa, explica la gran oportunitat que això suposa.
No deixa de ser una gran oportunitat i un reconeixement internacional per part de la UNESCO molt important, que ens ha de portar impactes molt positius, un augment notable de visitants, sobretot de visitant estranger, molta visibilitat a nivell global. Tortosa passaria a estar al mapa com han estat altres capitals d'Espanya, no? que tenen grans actius turístics i, per tant, pues, creiem que és una gran oportunitat, clar.
I més enllà del reconeixement internacional, la proposta té una clara dimensió estratègica. La inclusió en la llista de la UNESCO podria suposar un impuls turístic i econòmic per Tortosa, així com una oportunitat per preservar i difondre el seu llegat històric. Les muralles, els castells i els sistemes defensius no només expliquen el passat, sinó que es projecten com a motors del futur. En el cas tortosí, elements com el castell de la Suda, una fortalesa d'origen andalusí que domina la ciutat, exemple amplifiquen aquest valor patrimonial que es vol reivindicar a escala global.
Castell de la Suda, les seves muralles, correcte, la Catedral de Santa Maria, totes les fortificacions i baluarts històrics que tenim. Pensem que tenim tots els anys, que des de fa més de 25 anys, que celebrem la Festa del Renaixement, no? de la importància que va tindre Tortosa i el territori al segle XVI, per tant, sí, la veritat és que està ja més que demostrat, però bueno, aquí crec que ara tenim aquesta oportunitat que farà que encara més poguessin arribar més inversió, més finançament.
I sobre aquest tema precisament també n'ha parlat l'historiador César Alcalá.
Tortosa va ser un dels baluars, per dir-ho així, diguéssim, de la repoblació que va haver-hi a Catalunya en el moment que es va reconquerir i es van anar tirant, diguéssim, tota la conquesta àrab cap a baix. És a dir, va ser un punt vital per conquerir, diguéssim, de la invasió que va haver-hi aquí a Catalunya i a Espanya.
Alcalá ha destacat la necessitat de posar en valor el patrimoni històric no només de Tortosa, sinó, com dèiem, del conjunt d'Espanya. Segons explica, conservar i difondre aquests elements és clau per entendre la nostra història i també reforçar la identitat cultural.
Sempre, diguéssim, el conjunt guanya més que la individualitat, no? És a dir, s'està posant de manifest que hi ha un valor històric, un valor que es té que, bueno, que la UNESCO el té que premiar amb aquest reconeixement, però no només de Tortosa, sinó de tots els altres que es presenten, amb la qual cosa vol dir que nosaltres tenim un patrimoni cultural a nivell de tota Espanya que es té que valorar, evidentment, la fortalesa.
I en aquest sentit, subratlla la importància de les muralles de Tortosa, que considera un dels elements patrimonials més rellevants de la ciutat. Aquest conjunt, afirma, és un testimoni viu del passat i un atractiu cultural i també turístic.
El més destacat és el castell de la Suda, que avui en dia és un parador turístic, no? Però té una cosa que històricament és molt important, que és l'únic cementiri àrab que ja ha descobert a Catalunya. És a dir, això ja de per si ja té un valor històric molt important en el moment de que tens aquest jaciment, diguéssim, que la gent el pot visitar i que forma part d'un context únic a nivell general, no? I després, clar, evidentment, tens tots els basaments, les torres, els portals, sobretot el dels jueus, els fortins que van haver-hi, és a dir, són 6 quilòmetres d'una importància capdalt, diguéssim, dita de la història arquitectònica.
Alcalà insisteix en la necessitat de continuar invertint en la conservació i promoció d'aquest patrimoni amb l'objectiu de garantir la preservació per les futures generacions. Yolanda.
Doncs seguirem el recorregut d'aquesta candidatura que lidera Tortosa. Gràcies, Marta. Espero després.
Gràcies.
Fins ara.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
En La Linterna COPE Cataluña y Andorra vamos a hablaros de abusos bancarios. Vamos a empezar sabiendo qué son los abusos bancarios, porque a lo mejor lo que para ti es un abuso, para otro no lo es. Los amigos de Área Jurídica Global siempre están ahí al pie del cañón para darnos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Arianda López y Javier López, abogados de Área Jurídica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué son los abusos bancarios?
Todas aquellas cantidades que el banco te ha cobrado de más. O bien un abuso de no haberte refinanciado una deuda cuando debería haberlo hecho.
O bien algo que no te han explicado con la suficiente claridad y tú has firmado sin saber qué es.
Uh-huh. O bien una balista que no correspondía cuando se firmó una hipoteca
yo,
o una baja de la empresa.
Yo lo podría resumir como los goles que te han colado o te han intentado colar.
Uh-huh. ¿Y dónde está el VAR? El VAR seríais vosotros, ¿no? Hacemos la repetición. Exacto. De la jugada.
El VAR es la propia jurisprudencia que ya hay, la normativa europea en materia de protección del consumidor, que nos dice, por ejemplo, que todas las hipotecas sin excepción firmadas desde el 2021 son abusivas en España, y no exagero, todas. Todas te han cobrado la comisión de apertura, te han cobrado los gastos de notario, gestoría y tasación, todas tienes un interés de demora abusivo, eso es ley, y te tienen que devolver muchísimo dinero. La media está en 3.000 euros por cada hipoteca firmada. La mayoría de préstamos que has firmado también son abusivos. O sea que
eso... Sí, nosotros seríamos quien te explica que el VAR te puede dar la razón y te lleva al árbitro. Más o menos un poco así.
Y se vuelve a repetir otra vez la jugada, digamos, claro. Para que salga de manera correcta.
Exacto. Esto es como un boomerang. El banco te ha tirado un boomerang riéndose de ti, pero el boomerang le vuelve al banco y el banco ahora tiene que devolverte
siempre
todo
y cuando
lo que
te quejes. Claro, si no te quejas, nadie te dará nada.
Pero entonces, ¿por qué nos tratan, entre comillas, como tontos? ¿Por qué todos lo hemos pagado?
Porque solo reclama uno de cada 10.000 y al banco le sale rentable abusar de tu confianza.
De hecho, seguro que hay mucha gente pensando, sí, yo tengo hipoteca, tengo préstamo, tarjeta o cualquier relación con el banco. ¿Pero para qué voy a llamar? Es un rollo.
Por ejemplo, un dato que esto es, y es real, aunque parece mentira, 92% de los préstamos que hemos analizado para vender automóviles, para la compra de un automóvil, son abusivos.
Caray.
Y todas las marcas de automóviles los hacen. Y son abusivos. Ahora, ¿cada cuánto reclama? Uno de cada 10.000 le sale rentable. Si la normativa europea nos dice a través del Banco de España que se tiene que hacer una financiación al 5,5 y la mayoría de financiaciones son al 8, al 9, y lo dice la ley, si es abusivo es cero. Y claro, todo lo que has pagado de interés te lo tienen que devolver. El 8% a 10 años es el 80%. Si el coche te costó 60.000 euros y te tienen que devolver el 80% de intereses, pues fíjate si hay dinero a recuperar. Y el cliente pobre que dice, no, es que debo dos cuotas y no puedo pagar. No, es que te deben,
es que te
a,
deben a ti
30.000, 10.000,
es que, y además 5.000. El coche está pagado.
Y además el coche ya estaría pagado. Que como no puedes pagar las dos últimas cuotas, encima se lo quiere quedar el banco.
Al final el banco, tampoco quiero pensar, porque en el fondo seguro que es verdad, pero no quiero pensar que lo plantean de esta manera, pero si son 100.000 clientes en un banco y cobran un euro de más sin que nadie se entere a cada cliente,
yo no voy a decir el nombre del banco. El otro día hicimos un cálculo de cuánto ha cobrado de más un banco. Y eran 1.000 millones de euros. Y resulta que ha dado de beneficio 300 millones de euros. Es que el beneficio del banco es menos que lo que, iba a decir roba, pero queda feo, lo que abusa del cliente. Alucinante. Si los bancos no hicieran abusos bancarios, igual también tendrían que quebrar. Entonces esto es un captiqui-pugui.
Y tengo que decir que también una cosa que me sorprende mucho es, seguro que segurísimo, la generación boomer, ¿no? Por ejemplo, nos ha escuchado mucho hablar de abusos bancarios.
Sí, ¿eh?
Pues quien nos llama es el padre, diciendo, mira, mi hijo tiene una hipoteca. Eso claro, pasa es muchísimo.
La economía familiar de muchos ancianos es la que está tirando del carro.
Totalmente.
Hay muchos abuelos que han avalado o abuelos claro, que claro. con su pensión ayudan a la familia. Y son los que buscan soluciones y dicen, oiga, que me voy a quedar sin pensión.
Claro, no, pero muchísima gente sabe que los abusos existen, pero no todo el mundo lo mira.
Ya. Oye, con las tarjetas de crédito ya ni hablemos, ¿no?
Bueno, no puede
más
haber,
de lo mismo.
Totalmente. Igual. No, yo no, aún no he visto ninguna tarjeta de crédito que no tenga cláusulas abusivas, porque es que encima ya hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que te dice, en el caso de que el TAE no sea, como dice el Tribunal Supremo, 6 puntos por encima, hay una falta de transparencia. Y por falta de transparencia, porque no es claro el contrato que se firma, también es abusivo. Y te
también
que
nos pasa
el 100%
mucho con las
intereses.
Tarjetas que se firman en los centros comerciales, no solo en los pasillos con una financiera, no, en el mismo centro comercial, compra usted la tele, la puede pagar a plazos con esa tarjeta de sea el centro comercial que sea.
Sí.
Eso también es abusivo. Mucha gente piensa, no, es que claro, yo lo firmé con Alcampo o con Capravo, esto no es un banco. Sí, sí, sí. Esto también es abusivo.
Claro. Y es abusivo también que te digan que la financiación que te hacen es al cero. Y es mentira. Porque si el televisor te costó 100 euros, el propietario del establecimiento no recibe 100 euros de la financiera, recibe 73. Y a ti te dice que te financian 100 al 0%. Y ves el contrato y dices, oye, esto es al cero. No, es abusivo. Hay que pedirle cuánto dinero recibió el establecimiento. Recibió 70 y tú estás pagando por 100 euros. Sí, al cero. Al cero, pero te están cobrando un 30.
Bueno,
hasta ahí hay abusos cuando ves el interés cero.
Es una auténtica vergüenza que pase esto, pero por suerte hay gente como los de Área Jurídica Global que siempre están aquí con nosotros, Arianda López y Javier López, ellos son abogados. Hay mucha gente trabajando detrás del 900-730906, 900-730906, para que nos dejen de tomar el pelo. Si tenéis dudas, preguntar. Y si ya os la han colado, os han metido el gol, vamos a ir a por el VAR. El VAR son Área Jurídica, ¿de acuerdo? Gracias por venir y por ayudarnos y ayudar a todas esas personas que ahora mismo están viendo la luz después de esta conversación. Gracias.
A vosotros
por ayudarnos a difundir.
I de seguida parlarem de lectura, dels clubs de lectura que cada vegada estan més de moda. D'aquí un moment, la Yolanda Canales ens explicarà el boom d'aquestes trobades. I és que s'acosta Sant Jordi i cada Sant Jordi Catalunya surt al carrer per compartir llibres, roses i moments que ens uneixen. És un dia de cultura, de trobada i de conversa. Un dia que ens recorda que compartir històries també és compartir qui som. Aquest 23 d'abril, viu Sant Jordi, perquè Sant Jordi ens fa millors.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman, es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Se acerca, tasa su coche y atención porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
5 llamadas, 26 llamadas, 42 llamadas, 90, 106, 122, 130. 131, 132, 133, 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
Mira lo que le voy a regalar a mi madre por el Día de la Madre. ¿Te gusta?
Uy, 17 millones. Le pegan un montón. ¿No los tiene ya?
No, no los tiene.
Pues le va a encantar. 17 millones son muy ella.
17 millones pueden ser un buen regalo de madre.
Haznos caso. Regala el cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros. Cupón extra Día de la Madre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tenim la Diada de Sant Jordi, com qui diu, a la cantonada. Ja es nota a les llibreries que hi ha molta gent remenant i agafant idees per regalar o autoregalar-se. Però el plaer per llegir va molt més enllà de Sant Jordi i, de fet, cada vegada hi ha més persones que es reuneixen doncs, al voltant d'un llibre. Pot ser en una biblioteca, en una llibreria de barri, en un centre cívic, una cafeteria. L'espai és el de menys, el que importa és el llibre i les ganes d'un grup de persones doncs, de posar en comú el que han llegit. Són els clubs de lectura que, amb permís de les pantalles, doncs, cada vegada estan més de moda i això vol dir que encara hi ha molta gent que llegeix, afortunadament. Qui ho prova, repeteix. La majoria de persones que participen en algun d'aquests clubs de lectura coincideix en que és molt enriquidor. Davant de la immediatesa digital s'imposen aquests espais de debat, sense presses, i que transformen la lectura en una experiència col·lectiva. Com funcionen aquests clubs, Yolanda Canales?
Els clubs de lectura han deixat de ser una activitat minoritària per convertir-se en un fenomen cultural en expansió. Però què és exactament això, un club de lectura? Doncs, en essència, és un espai on un grup de persones llegeix un mateix llibre i es troba periòdicament per comentar-lo. No es tracta només de llegir, sinó de compartir impressions, debatre idees i, sobretot, construir comunitat al voltant de la literatura. I aquesta combinació, llibre, conversa i vincle social, és precisament el que explica el seu creixement. A Barcelona, per exemple, les dades de les biblioteques mostren que en només una dècada s'ha duplicat la demanda, fins a superar els 20.000 inscrits l'any passat. També s'ha disparat el nombre de clubs, de poc més de 600 al 2016, a més de 1.100 actualment. I aquest auge es tradueix en una realitat molt concreta. Trobar plaça no sempre és fàcil, com ens diu la Pilar, que és participant en un d'aquests clubs de lectura.
Molta demanda. O sigui, si trobes el mail i no fas la demanda de que vols el club de lectura el mateix dia, em sembla ja complicat que te'n donin la plaça.
Les biblioteques continuen sent el principal motor d'aquests clubs. Només l'any passat, a la província de Barcelona, se'n van organitzar més de 13.000 sessions. La majoria són per adults, però també n'hi ha per a infants, que representen aproximadament una quarta part del total. A més, els formats s'han diversificat. N'hi ha de generalistes, però també de temàtics o especialitzats. Un exemple és el club dedicat a llibres prohibits als Estats Units, que analitza obres vetades en escoles i biblioteques nord-americanes. L'Iris Llop, conductora, destaca els vincles dels clubs amb l'actualitat.
Doncs hem fet una primera sessió i la veritat és que ha anat molt bé. Va ser una sessió de molt bona acollida. Vam parlar del Conte de la Serventa, que és un llibre doncs, que la gent sobretot coneix a partir de les adaptacions que se n'han fet, però crec que els va sorprendre també veure doncs, quina era la realitat de la primera obra, no? De l'obra original, i de quina havia estat després l'adaptació o la lectura que se n'havia fet a nivell cinematogràfic.
Aquest tipus de clubs no només fomenten la lectura, sinó també la reflexió crítica sobre el present. I és que, com expliquen molts participants, el debat permet aprofundir molt més en les obres. Però els clubs de lectura no només serveixen per analitzar llibres, també poden ser una eina d'aprenentatge. En el cas dels clubs de nivell bàsic de català, impulsats en diverses biblioteques, serveixen per això, precisament, per fomentar l'ús del català. En aquestes sessions fan servir llibres considerats de lectura fàcil i especialment adaptats per a persones amb dificultats lectores. La Laura Collado, coordinadora, diu que utilitzen precisament llibres adaptats per tal d'atraure la lectura a tot tipus de públic.
Fem de tot. Hi ha llibres, són llibres adaptats, que es diuen de lectura fàcil, i poden haver llibres que, doncs, que estan escrits i estan pensats per aquesta col·lecció, o també a vegades llegim clàssics universals, des de Madame Bovary o La volta al món en 80 dies. I la gràcia és això, que són, estan adaptats, a vegades hi ha una miqueta d'explicacions de vocabulari al costat, i sempre és una versió més reduïda que l'original. A vegades també ells mateixos, que potser no haurien llegit aquest llibre, s'animen després a agafar la versió original.
I en aquests espais, la lectura també es converteix en una manera de connectar persones de procedències molt diverses. Però més enllà de les biblioteques, el fenomen també ha saltat a altres àmbits. Llibreries i iniciatives nascudes a les xarxes socials han reinventat el format tradicional. És el cas de propostes que combinen literatura i gastronomia amb sopars o vermuts literaris. La Carlota, que fundadora de La Sobretaula, reconeix que els ha sorprès l'interès pels clubs de lectura.
Estem flipant una mica, la veritat. O sigui, al principi ens feia molta por i ara estem veient que hi ha una mica de cua d'espera, llavors sempre intentem buscar com llocs on pugui cabre la màxima gent. No ens agrada realment les llistes d'espera, o sigui, volem que vingui tothom, però sí, malauradament els restaurants tenen una capacitat limitada, llavors hi ha vegades que hi ha gent que no pot entrar.
Aquestes noves fórmules mantenen l'essència del club de lectura, però hi afegeixen una dimensió més social i experimental. I fins i tot l'àmbit digital s'hi ha sumat. Des de la pandèmia, els clubs virtuals han guanyat pes, combinant trobades en línia amb espais de debat asíncron i ampliant l'accés a més lectors.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Momentos de Luis Rodríguez.
Luis Rodríguez.
Momentos amb Luis Rodríguez. Tots els dies.
Buenas historias y buenos casos. Y bueno, y el Luis ya no te digo más. Es un fenómeno.
A les matinades de COPE Catalunya.
Momentos de Luis Rodríguez.
No solos hay el tiempo fuera, ma cuánta strada de rivederte ancora per
Aquesta nit, comparteix els teus moments amb Luis Rodríguez. Viu els teus moments a COPE Catalunya. A COPE Catalunya.
COPE Catalunya y Andorra.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Dándole bola a la entrevista que le hemos hecho a Elia Topuria, que está en redes.
Muy bien. Has estado en su casa, ¿no?
En su casa, espectacular.
La casa es
brutal, de verdad.
El gimnasio lo tiene en su casa.
Abajo, y tiene una clínica que podría tratar a 30 personas al día.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sabemos cómo pasará Donald Trump a la historia.
Lo va a hacer, seguro.
Pero todavía es pronto para evaluar la magnitud exacta de su huella. Se dedica a purgar a los que le dicen la verdad, que se ha metido en un avispero del que es muy difícil salir.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
Claro, hombre.
Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farke.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Oye, tú no paras. Aquí se dice cul inquiet en Catalunya, un cara arriba para abajo. Y pasión siempre está poniéndole pasión a todo lo que hace.
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
Mireu, jo quan llegeixo titulars que diuen el que ara us llegiré, la veritat és que em treu de polleguera. Com poden estar passant aquestes coses que passen?
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
COPE Catalunya i Andorra.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
I arribem a les 8 en punt de la tarda. Avui a la linterna de COPE Catalunya i Andorra us estem explicant que Catalunya és la segona comunitat autònoma d'Espanya amb la llista d'espera més llarga per operar-se, només per darrere d'Andalusia. Per especialitats on més gent està esperant rebre una intervenció és traumatologia, però les llistes d'espera catalanes també són més llargues en cirurgia general, en ginecologia, cirurgia vascular i en cirurgia pediàtrica. Mar Puerto, bona tarda.
Molt bona tarda, així és. Les llistes d'espera aquí a la sanitat catalana continuen creixent i evidencien la pressió que hi ha sobre el sistema. Els professionals insisteixen que no es tracta d'un problema puntual, sinó d'una situació estructural que s'ha anat acumulant amb els anys. José Manuel Domínguez, de la Secretaria de Salut i Serveis Sociosanitaris d'UGT Serveis Públics Catalunya, apunta que darrere d'aquest augment hi ha diversos factors, però amb un element central, la manca de recursos.
És evident que és un problema multifactorial, però a l'arrel és la falta de dotació econòmica i de projectes dintre del món sanitari. És evident que la població ha incrementat. Parlem de 2 milions de persones, parlem de Catalunya, durant aquesta darrera època, i els serveis públics, i en concret la sanitat, no han incrementat amb aquest volum. Per tant, és evident que això suposa un problema gran.
Segons Domínguez, l'augment de la població no ha anat acompanyant d'un reforç equivalent del sistema sanitari, fet que genera un desajust clar entre la demanda i la capacitat d'atenció. Aquest desequilibri es tradueix en més pacients, però no en més professionals ni més recursos, creant un autèntic coll d'ampolla. A més, també recorda que formar personal sanitari requereix temps i que molts professionals acaben marxant a altres territoris o països amb millors condicions, cosa que agreuja encara més aquesta situació. Davant l'escenari, el sistema es veu obligat a prioritzar els casos més greus, fet que impacta directament en la resta de pacients.
No podem passar per davant d'una persona que necessita de manera urgent qualsevol mitjà sanitari per davant d'una altra que ho està necessitant per raons de vida immediata, de salut. Per tant, sí, clar, evidentment, acabem prioritzant aquelles coses que han d'anar primer, i això fa que algunes encara endarrereixin més aquelles que no tenen tanta urgència.
Els sindicats denuncien que la manca de pressupostos suficients limita qualsevol marge de millora i alerten que el problema ve de lluny. Tot i alguns factors recents, com la pandèmia, el diagnòstic és molt clar. Sense més inversió i una millor planificació, les llistes d'espera continuen sent i continuaran sent una de les grans assignatures pendents del sistema sanitari català. Carles García Roqueta, president de la Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, ens explica quin és el temps d'espera mitjà actualment.
Estem parlant de molts mesos. Estem inclús parlant que hi ha terminis de que la demora pot superar fins i tot els 2 anys. Ni molt menys és gens raonable. O sigui, estem parlant de que, en funció de l'especialitat, 4, 5, 6, 7 mesos, quan legalment no podrien superar, no? En funció del tipus de criteri de priorització, períodes que fossin de 30 dies o de 90 dies com a màxim. Mm.
Ell mateix qualifica la situació d'immoral i assegura que cap persona hauria de veure's obligada a patir aquestes demores. Considera que es tracta d'un problema estructural que impacta directament en la qualitat de vida de tots aquests pacients.
Tenim uns serveis públics que estan treballant amb les mateixes, et diria, que dimensions que fa 30 anys, fa 30-35 anys enrere. Això que ens provoca que, si tenim ara una població de més de 8 milions d'habitants i abans doncs, tot just arribàvem a 6 milions, la sobredimensió és,
clar.
És important. I qui es veuen afectades? Totes les regions, però les regions sanitàries amb més població són les que estan més afectades. I ha fixat inclús, et diria que ja no és que només sigui un tema legal o no. Encara que pogués ser legal, és immoral. És immoral tenir que patir aquestes llistes d'espera.
I atenció, perquè què és el que s'està fent per pal·liar aquesta situació?
Per part de la Conselleria de Salut, amb la consellera Olga Pané, sí que s'han establert uns protocols d'actuació que vam veure, no? que a través de la Covid i la dificultat que va haver doncs, per a poder assolir els nivells d'actuació normals, van establir uns protocols d'actuació doncs, per a que aquestes llistes d'espera miressin de ser reduïdes. Però és que és impossible. És impossible. És a dir, estem situats en una manca de professionals, hi ha una manca de mitjans suficients per poder actuar. Ja no estem parlant d'aquests criteris objectius, de possibles resultats positius que haurien d'haver, no vinguin marcats per una manca de mitjans. Necessitem més professionals sanitaris amb una cobertura i dotació major i també doncs, que estiguin remunerats possiblement d'una altra manera.
Per tant, revisar el sistema actual i apostar per una remuneració diferent pels professionals que hi treballen doncs serviria segurament per millorar aquesta eficiència i la capacitat de resposta del sistema sanitari.
Molt bé, gràcies, Mar.
Gràcies,
bon
igualment.
Bon cap de setmana.
Igualment.
Fins dilluns. I arriben els esports i ja tinc a la distància a l'Albert Díez. Albert, què tal? Bona tarda.
Des del Palau Blaugrana, molt sí. Bé. Yolanda, què tal? Bona tarda a tothom.
Vinga, per on comencem, Albert?
Doncs hem de començar parlant del Barça i del que ens deixa aquesta eliminació del conjunt blaugrana als quarts de final de la Lliga de Campions. Una nova queixa, en aquest cas a la UEFA, pels arbitratges de l'eliminatòria davant l'Atlètic de Madrid. Sentim primer el president del Barça, Rafael Juste.
Malgrat d'aquesta sortida de l'eliminació, hem volgut expressar a la UEFA que les coses hi ha que fer-les millor. Avui en dia no creiem que tenint sis persones de l'estament arbitral en un partit de futbol es puguin donar tantes errades consecutives i, per tant, això jo crec que fa molt de mal amb el reglament de joc i, per tant, fa mal amb el món del futbol.
És el pensar, és l'opinió del Futbol Club Barcelona, que ha trobat un bon aliat. És el president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas.
Creo que tenemos que mejorar, ¿no? Si los clubes, jugadores, pues hay quejas, algunas no tienen razón, pero otras tienen razón. Por lo tanto, hay que mejorar. Tenemos que mejorar para que haya muchos menos errores. Eso. Entonces, como si no, mueren gente en un hospital, pues ya, mueren más. No tiene que morir ni uno. Pues aquí, igual, ¿no? Tiene que haber menos errores posibles. Yo creo que eso... Hay formas de trabajarlo para que haya menos errores, ¿no?
Declaracions de Javier Tebas al Reial Club de Tenis Barcelona. De seguida estem per repassar la jornada del Godó. Abans, en bàsquet, hem de destacar, malauradament, l'eliminació de l'Espart Girona, de l'Uni Girona a les semifinals de l'Eurolliga femenina. Ha perdut de forma contundent 76-59 contra el Fenerbahçe, que és un dels grans favorits, sinó el gran favorit per aixecar aquest títol. Ja ha estat històrica la participació del conjunt de Roberto Íñiguez en aquesta final a 6. També ha estat històrica la classificació per semifinals. I parlant de bàsquet, et deia que ens connectàvem des de la distància, jo al Palau Blaugrana, tu als estudis centrals de COPE Catalunya i Andorra, perquè a 8:45 tenim un partit vital pel Barça, Barça-Bayern, última jornada, fase regular de l'Eurolliga. La travessa és que si el Barça guanya, estarà al play-in, que és la repesca per ser al play-off. Després veurem si acaba desè, com comença aquesta última jornada, acaba vuitè o acaba novè. 8:45, 20:30, el Barça rep el Bayern de Munic, que, curiosament, ens serveix perquè s'enfrontin els dos únics tècnics que han aixecat l'Eurolliga amb el Futbol Club Barcelona. Xavi Pascual, l'actual tècnic del Barça, i també és Svetislav Pešić, actual tècnic del conjunt alemany, que més s'acomiada de les pistes aquesta temporada. I ara sí, anem fins a la pista del Godó, Reial Club de Tenis Barcelona, per actualitzar la jornada del Comte de Godó. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, companys? Molt bona tarda. Ja tenim configurades les semifinals. Demà, 13:30, Rublev contra Medjedovic, i a les 4, Rafa Jodar contra el francès Fis. El madrileny, que és l'únic espanyol al quadre, té 19 anys, 55 al rànquing ATP, medeix 1,91, ve de guanyar a Marrakech i també va fer un bon resultat a Miami, va arribar fins a tercera ronda. Tothom diu que té un gran futur i amb el seu partit contra Cameron Norrie l'ha superat amb més facilitat de la que semblava, 6-3, 6-2, i tothom diu que és la sensació del torneig.
Gràcies, Juan. No tenim Alcaraz, tenim a Jodar. Camí de les 8 del vespre. Recordem que el cap de setmana Yolanda ens serveix un d'aquells grans àpats importants de la temporada, la final de la Copa del Rei. No hi és el Barça, però tenim el seu butxí tant a la Copa com a la Lliga de Campions, l'Atlètic de Madrid. Recordem que ja a partir de demà dissabte a primera hora tenim una programació especial aquí a la cadena COPE amb tots els detalls de l'Atlètic de Madrid i de la Reial Societat, els dos protagonistes d'aquesta final de la Copa del Rei que s'enfrontaran a les 9 de la nit. Insisteixo, programació especial, hi ha més coses, però el plat fort del cap de setmana, aquest Atlètic de Madrid-Reial Societat, 9 de la nit, final de la Copa del Rei.
Molt bé, gràcies, Albert. Bon partit i bon cap de setmana. I
igualment per vosaltres. Vinga, que vagi molt bé.
Doncs arribem pràcticament a les 8 en punt de la tarda i com cada dia, de seguida et seguim explicant tot el que t'interessa. Ara a la linterna d'Àngel Expósito. Bon cap de setmana. Fins dilluns.